Bon dia, el barri de Montolivet engega la primera comunitat energètica d'Olot.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Fer-ho de forma col·lectiva, doncs optimitzem la instal·lació. Perquè si jo només necessito un petit percentatge perquè he de posar 10 plaques a casa. I després també perquè així treballem col·lectivament i ens coneixem millor. I hi ha un contacte directe doncs, entre socis i sòcies i de fet ja hem creat una pinya que ningú la trencarà, crec, sobretot després del camí que hem recorregut junts.
Acabem d'escoltar la portaveu impulsora de la primera comunitat energètica d'Olot, Helena Capdevila, una comunitat que ja compta amb unes plaques instal·lades damunt la teulada de les antigues escoles de Sant Pere Màrtir i l'escola Bressol. Un total de 29 habitatges de la zona ja funcionen amb aquesta instal·lació. Tenen una potència de 30 kW i el projecte ha tingut un cost total de 34.000 euros. La comunitat energètica de Montolivet entra a formar part d'una prova pilot de digitalització de la Generalitat, institució a la qual els veïns insten a treballar per impulsar més projectes com aquest. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dijous, dijous llarder, 8 de febrer del 2024, i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els representants de les diferents confessions religioses d'Olot demanen que les religions tinguin més pes en el currículum escolar. Ho han dit al programa La Finestra d'Olot Televisió. Les coques de Llardons, protagonistes del dijous llarder, Can Carbaceres, aquests dies treballen més hores que un rellotge. Asseguren que el client més habitual és gran i pensen que possiblement d'aquí a un temps hauran de difondre millor entre els joves les particularitats d'aquest producte tan emblemàtic de casa nostra. 12 joves participen en la primera edició de la Hackató Olot. És una residència de cinema per a joves talents que acabarà amb la producció d'un curtmetratge que es presentarà a alguns festivals a nivell internacional. Olot celebra el Carnaval Infantil aquest dissabte. Els més petits gaudiran de la cercavila, màgia i un esmorzar popular. El format serà el mateix que anys anteriors i arrencarà a partir de les 10 del matí al Parc de les Mores. En esport, el club tenis taula Olot remata el San Sebastián de los Ríos a Madrid per 1-4. Un Diego Pino intractable ha guanyat els seus dos partits i ha sigut el protagonista de la primera victòria fora de casa dels olotins aquesta temporada. Uns lladres s'emporten 320 euros del vestidor del Joventut Sant Pere Màrtir al camp de futbol del Morrot. El robatori es va produir en el partit contra l'Atlètic Olot corresponent al grup 3 de quarta catalana del dissabte passat. I Joan Laporta presidirà el sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista d'Olot i Comarca. El president del Futbol Club Barcelona visitarà la Garrotxa el proper divendres 23 de febrer.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus amb la pagesia com a gran protagonista. I és que els pagesos s'han reunit amb la presidenta del Parlament, Anna R., i els grups polítics. La presidenta, precisament, els ha rebut als seus despatx aquest dijous al matí. Els partits s'han vist amb els manifestats a una de les sales de la cambra. El 72% de les cites d'atenció primària esperen més de 2 dies per ser ateses a Catalunya, segons Amnistia Internacional. La despesa sanitària per habitant és d'un total de 1.886 euros. L'Audiència de Barcelona confirma que envia a judici 46 policies nacionals per les càrregues de l'1 d'octubre a Barcelona. El tribunal desestima recursos d'acusacions independentistes, defenses i també fiscalia. Detingut a Deltebre, un dels fugitius més buscats a Europa per tràfic d'éssers humans i de menors. L'arrestat duia 15 anys vivint al municipi amb una identitat falsa i ha de complir una pena de 10 anys de presó. L'any 2024 arrenca amb el gener més càlid des que hi ha registres, segons el programa Copernicus. La temperatura mitjana dels últims 12 mesos també és la més alta, fins a 1,5 graus per sobre els nivells preindustrials. I veredicte històric als Estats Units, una mare culpable d'homicidi involuntari per la matança del fill. El jurat popular l'ha declarada culpable per no haver impedit el tiroteig en què el seu fill de 15 anys va matar a 4 companys d'institut.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui és un dia important perquè serà l'últim dia d'anticicló, però amb una mica de ràbia entrarà garbí vent de sud-oest que farà pujar més la temperatura. Ahir la majoria de valors entre 15 i 18 graus, 17 a Olot de màxima, 17 a Vic, 17 a Gombrèn, o 15 a Ribes de Freser. La nit va ser una mica freda, al voltant de 0, 1, 2, 3 graus, poques glaçades, i a mitjanit ja glaçava un sota 0 alta muntanya al Pirineu, a 2.500 metres a la Tosa. Això ens indica ja que comença a entrar una mica d'aire fred en altura, que es comença a trencar la inversió tèrmica. Avui, però, bé, doncs, matinada entre fresca i cap a la costa suau, no serà especialment molt freda, però sí que al Pirineu es nota aquesta petita davallada de temperatura, i el més destacable, aquest vent de garbí, que farà que a la tarda molts indrets es superin els 20, 22, i ens acostem als 24 o 25 graus al prelitoral, a l'Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany i en punts de la Selva. A la Garrotxa podríem també superar els 22-23 graus. Un dia primaveral, amb sol, alguna boirina al matí i a la tarda mitja ennuvolada. A última hora del dia el Pirineu ja pot caure algun xàfec, però més aviat la part de Lleida. I aquí ens arribaria el canvi de temps, doncs, divendres, demà. Demà una mica de núvols, abundants, bona part del dia, algun plogim, sembla que poca cosa, al vespre es pot animar una mica, i dissabte, variabilitat, però a la tarda algun xàfec, fins i tot alguna tempesta amb calamarsa, preferentment cap a l'Empordà, la Garrotxa, Gironès i el Pla de l'Estany, o les Gavarres. Per tant, ens pot venir una mica de pluja entre divendres i dissabte, diumenge això ja s'acabaria, i el cap de setmana baixarà notablement la temperatura, de fet demà ja refrescarà.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Obrim la carpeta informativa d'aquest dijous 8 de febrer de l'any 2024 amb un projecte pioner a casa nostra, al barri de Montoliveta, en aquest cas on s'ha engegat la primera comunitat energètica d'Olot. 29 habitatges de la zona ja funcionen amb aquesta instal·lació. Les plaques, un total de 90, estan instal·lades damunt la teulada de les antigues escoles de Sant Pere Màrtir i l'Escola Bressol. Tenen una potència de 30 kW i el projecte ha tingut un cost de 34.000 euros. La comunitat energètica de Montolivet entra a formar part així d'una prova pilot de digitalització de la Generalitat, institució a la qual els veïns insten a treballar per impulsar més projectes com aquest i alhora posar més facilitats.
L'informatiu del migdia.
L'any 2021 es van iniciar els tràmits per la creació de l'Associació Comunitat Energètica de Montolivet. Després de gairebé 3 anys, aquest gener del 2024 s'ha posat en funcionament la primera comunitat energètica d'Olot. És la del barri de Montolivet, que ja compta amb un total de 90 plaques fotovoltaiques al capdamunt del teulat de les antigues escoles de Sant Pere Màrtir i l'actual Escola Bressol. 29 habitatges al barri ja n'obtenen el benefici a través d'una potència total de 30 kW. En total es poden arribar a generar més de 40.000 kW cada any, el que suposa una reducció d'unes 10 tones de diòxid de carboni. Una sèrie de beneficis que s'hi han adherit un total de 28 socis. Una d'elles és l'Helena Capdevila, portaveu i impulsora de la primera comunitat energètica d'Olot.
Fer-ho de forma col·lectiva, doncs, optimitzem la instal·lació, perquè si jo només necessito un petit percentatge perquè he de posar 10 plaques a casa. I després també perquè així treballem col·lectivament i ens coneixem millor. I hi ha un contacte directe, doncs, entre socis i sòcies, i de fet ja hem creat una pinya que ningú la trencarà, crec, sobretot després del camí que hem recorregut junts.
La nova comunitat es caracteritza per ser un projecte pioner a la ciutat i de caràcter públic o privat. Capdevila també ha remarcat les dificultats que s'han trobat en el procés per part d'una de les dues companyies elèctriques del barri.
Tot es va començar a complicar quan vam topar amb el gran oligopoli I de fet, bueno, hem anat lluitant contra Endesa, bueno, tot aquest temps, tots aquests anys. Després també hem trobat que a nivell de tràmits de la Generalitat també podrien ser molt més senzills, molt més àgils, i tenir més persones a darrere de l'Institut Català de l'Energia.
Per la seva banda, el regidor de Transició Energètica d'Olot, Isaac Cribillers, ha repassat les xifres de consum que suposa per un particular i ha destacat el model de la nova comunitat energètica de Montolivet.
És un model que en canvi té un avantatge claríssim, perquè a l'hora de compartir, a l'hora d'instal·lar, l'economia d'escala fa que hi hagin coses que compartides el seu preu cau en picat. No és el mateix posar 3 quilowatts a casa teu que 30 per força veïns.
Bassols Energia ha estat l'empresa que ha unit esforços amb els veïns i veïnes del barri per fer possible el projecte de la comunitat energètica. L'enginyera d'operacions i nous negocis, Ivona Sant Andreu, recorda com van ser els inicis.
De bon inici vam voler ser partícips i donar suport i acompanyament a aquest projecte de comunitat energètica de Montolivet, que no va ser del tot fàcil, perquè en aquell moment no hi havia gaires referents de comunitats energètiques a Catalunya, ni tampoc un marc regulatori clar ni definit.
La comunitat energètica de Montolivet és la primera que es posa en funcionament a la ciutat i s'uneix així a la que va ser la primera a la comarca, com és la de la Vall d'en Bas. La d'Olot ha estat escollida per un projecte pilot de la Generalitat de Catalunya per donar impuls a la innovació social i la participació ciutadana en eficiència energètica.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Els representants de les diferents confessions religioses d'Olot demanen que les religions tinguin més pes en el currículum escolar. Ho han dit al programa La Finestra d'Olot Televisió, en el qual asseguren que la cultura religiosa va estretament lligada a la història de la humanitat. Entre altres temes, també han parlat del funcionament del grup de diàleg interreligiós d'Olot en honor a la Setmana Mundial d'Harmonia Interreligiosa que s'ha celebrat aquesta mateixa setmana. Pere Obac.
Les religions a les escoles són un tema que arrossega certa controvèrsia, no només per com s'ha de tractar, sinó també per si s'han d'impartir o no. El cert és que Espanya, la LOMLOE, estipula que l'Estat ha de garantir l'ensenyança de la religió catòlica com a matèria ordinària i obligatòria. Tot i això, diferents confessions religioses no estan del tot satisfetes amb el text. És el cas, per exemple, de la comunitat catòlica Olot. La seva representant és Dolors Espunya.
Perquè és molt trist que els nens vagin al Prado, vagin allà on vulguin i no sàpiguen què veuen allà, perquè tot té un fons religiós. Jo, la catequesi ha de ser la parròquia i ensenyar la religió a casa, però cultura religiosa de totes les religions a l'escola seria un enriquiment pels nens.
D'altres fan un pas més enllà i demanen que també s'ensenyi l'idioma característic de cada religió per entendre els textos sagrats. El representant de la comunitat Sikh a Olot és Harshdeep Singh.
A part de la religió, també hem d'ensenyar l'idioma, perquè, per exemple, per llegir allò que està escrit, el que nosaltres llegim, el Guru Granth Sahib, i després, bueno, hi ha subapartats d'allò que són més petites, per llegir allò, per resar, tu necessites saber què diu allà. No pots llegir igual com amb ells. Per exemple, ells han de saber el seu idioma, per llegir el Corà.
A Olot, el grup de diàleg interreligiós, creat el 2009, col·labora amb escoles per informar els joves sobre les diferents creences i també per mostrar els temples religiosos locals. Aquest grup es va formar amb la voluntat de reunir les diferents creences presents a la ciutat per tal de trobar els punts d'unió entre elles. Va ser pioner a l'hora de fer-ho, ja que no va ser fins l'any 2010 que l'ONU va començar a celebrar la Setmana Mundial d'Harmonia Interreligiosa, que aquest any ha tingut lloc aquesta setmana.
Les coques de Llardons, protagonistes del Dijous Llarder, Can Carbaceres aquests dies treballen més hores que un rellotge. Asseguren que el client més habitual és gran i pensen que possiblement d'aquí un temps hauran de difondre millor entre els joves les particularitats d'aquest producte tan emblemàtic de casa nostra, la Garrotxa. Aquest any els preus es mantenen. Gerard Puigdemont.
Algunes fleques o rutines, aquesta està sent una setmana de molta feina per la celebració del Dijous Llarder. A Can Carbaceres venen coques d'aquest tipus durant tot l'any, però el volum de comandes que tenen aquests dies és major, i això obliga els responsables a fer jornades seguides a les hores prèvies al Dijous Llarder. Tota la nit preparant coques perquè tothom pugui menjar un dels aliments típics per aquestes dates. En parla Alba Vilanova, flequera de Can Carbaceres.
Els dies més especials per nosaltres, al final la coca de Llardons és un dels productes o el producte que venem més, i és el dia que la gent li agrada més consumir-lo de tot l'any, sí.
La coca de llardons de Can Carbaceres s'elabora amb la mateixa massa mare del pa, ous, llimona, sucre, llardons i pinyons. L'au i el seu germà formen part de la cinquena generació familiar del negoci. Ells ho continuen fent tot igual, l'únic que amb una maquinària que els facilita una mica més el dia a dia. Tots dos són conscients, però, que potser d'aquí a un temps hauran de difondre més aquest producte perquè el client majoritari sol ser gran.
És una conversa que tenim sovint amb el meu germà i que a vegades pensem, bueno, no sabem si ens preocupa o no, la veritat és que sí que notem que hi ha molta més gent gran que ve a comprar a casa, més gent gran, diria, més grans que nosaltres, tenim 30 anys, i sí que a vegades costa que gent com nosaltres de 30 o potser fins i tot de 20 que vinguin a comprar. No sabem ben bé quin és ben bé, si és una cosa que et vas engrescant o haurem de fer una feina més endavant de divulgació de la coca de llardons i de les tradicions, això no ho sabem, ja ho veurem. O sigui que veiem que les famílies que són típiques consumidores de coca, que venen cada setmana i que ens coneixem de sempre, sí que porten la seva família, els més petits.
Pel que fa als preus, des d'aquesta flecorotina els mantindran. Diuen que l'augment de preus de primeres matèries es va notar molt just després de la pandèmia i fins ben bé l'any passat, tot i que asseguren que més o menys en els darrers temps la farina, els llardons o els ous no han tingut grans variacions de preu.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, 12 joves participen en la primera edició de la Hackató a Olot. És una residència de cinema per a joves talents que acabarà amb la producció d'un curtmetratge que es presentarà a alguns festivals a nivell internacional. L'objectiu és crear sinergies i nous contactes entre els alumnes. Aniol Puigvert.
Fa uns anys que la Faber Llull es va inaugurar a la capital de la Garrotxa amb l'objectiu d'apropar les arts, les ciències i les humanitats als més joves. Enguany, un dels projectes que es du a terme per primera vegada a Olot és la Hackató, una residència internacional de cinema per a joves d'entre 18 i 30 anys. Sud-àfrica, Brasil i Geòrgia són alguns dels països des d'on han vingut els 12 estudiants que participen en aquesta primera edició. El projecte ha d'acabar amb un curtmetratge íntegrament en català que ha d'estar enllestit a mitjans de febrer. L'audiovisual explicarà la història de tres joves que viuen un munt d'aventures després de trobar un secret en una habitació. La comissària de la Hackató, Paula Comas, explica la importància del projecte.
Hi ha una sonidista que mai havia fet son directe i ja està aprenent íntegrament aquest rol dins de la residència. Després també hi ha una figura d'script que mai havia fet d'script i està aprenent just en aquesta residència i d'aquí doncs s'emportaran a aprendre doncs tot un departament bàsicament, així que s'emportaran formació perquè aquí és un format híbrid. Hem fet una part de formació docència amb masterclass amb la Mouli Molist i l'Anna Paf que van vindre. També doncs per part meva els estic fent masterclass de preproducció perquè sàpiguen com crear un projecte des de zero.
Un dels alumnes que participa en aquesta primera edició de la Hackató, el projecte impulsat per l'Institut Ramon Llull, és l'actor Lutí Pol Toro. Explica que és important participar en aquests projectes per veure com es treballa el cinema en altres països i per aprendre i observar totes les parts d'un procés audiovisual.
Ensenya totes les parts que potser, com a, per exemple, jo com a intèrpret, no veig de la preproducció d'un projecte audiovisual. Tu com a intèrpret t'avisen quan ja està tot fet, llavors veure com comença tot, com arranca tot, el tipus de reunions que hi ha i tal és molt interessant també. T'obre, et deixa entendre més per què en un rodatge tothom fa el que fa i com ho fa i està tot ordenat perquè tot té un ordre, perquè tot funcioni bé.
Els estudiants donaran per acabat el projecte quan entreguin l'audiovisual. Un cop acabat el procés, es presentarà el curtmetratge a diferents festivals de cinema internacionals.
I ens posem la disfressa per parlar del Carnaval Infantil que se celebra a Olot aquest mateix dissabte. Els més petits gaudiran de la cercavila, màgia i un esmorzar popular, entre moltes altres activitats. El format serà el mateix que anys anteriors i arrencarà a partir de les 10 del matí al Parc de les Mores. En cas de pluja, els actes es celebrarien al pavelló final d'Olot.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
El Carnaval Infantil d'Olot ja està a punt de tornar. Ho farà repetint en gran part la fórmula exitosa dels darrers anys. El canvi més rellevant és la substitució del concert habitual per un espectacle màgic a càrrec del Magnani, acompanyat d'un espai dedicat a jocs gegants. La festa infantil començarà a les 10 del matí, amb una concentració al Parc de les Mores, on tots els participants seran convidats a agafar forces amb coca i xocolata. Llavors, a 3:15, s'iniciarà la cercavila plena de música, liderada pel grup de percussió local TAM. La cercavila guiarà els participants cap al Parc Nou, cap a les 12 del migdia, en arribar al seu destí, el rei i la reina del Carnaval Infantil prendran la paraula amb un pregó que marcarà l'inici oficial de la festa. L'organització d'aquesta celebració infantil recau en l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura, juntament amb els esplais de la Garrotxa. Una de les seves membres és Aina Álvarez.
El punt de trobada és el Parc de les Mores i allà doncs, es repartirà esmorzar, que és coca, xocolata i sucs, com es fa cada any. I aleshores a 3:15 s'iniciarà la cercavila amb la carrossa, amb el rei i la reina del Carnestoltes i anirem fins al parc Nou.
Un aspecte destacat del Carnaval Infantil és la participació activa dels joves, que no només gaudeixen de les festivitats, sinó que també juguen un paper vital en la preparació de l'esdeveniment. Des de muntar la carrossa, fins a decorar-la i fins i tot la distribució i preparació de l'esmorzar. Segons els membres de l'organització, oferir als nens i nenes d'Olot aquest espai dedicat per celebrar el seu Carnestoltes és vital. Ho explica Quim Canal, membre de l'organització.
Allà hi haurà un espai amb jocs gegants a partir de les 11 per tots els infants que hi vulguin anar. I a les 12 el rei i la reina faran presentaran el Carnestoltes infantil, faran el pregó i després a les 12 hi haurà l'actuació del Magnani.
El Carnaval Infantil se celebrarà aquest dissabte a partir de les 10 del matí i en cas de pluja l'organització remarca que els actes es farien al pavelló Firal.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous amb grans notícies en tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot va rematar aquest dimecres al Sant Sebastián de los Reyes a Madrid, guanyant per 1-4. Un Diego Piña intractable va guanyar els seus dos primers partits i va ser el protagonista de la primera victòria fora de casa dels olotins aquesta temporada. L'Olot ara rep el líder de la Superdivisió, el Prigo, aquest divendres al Pavelló d'Esports, Guillem Guardiola.
El Club Tenis Taula Olot ha aconseguit, després de fins a 14 jornades, la primera victòria lluny del Pavelló d'Esports. Els olotins han rematat aquest dimecres a la tarda al Sant Sebastián de los Reyes a Madrid. Diego Piño ha tornat a guanyar els seus dos partits i s'ha convertit en el gran protagonista de la primera victòria a domicili. Arnau Pons ha demostrat per què està anant de menys a més aquesta temporada i ha tombat Moisés Campos en tres jocs. Un Moisés Campos que ha sorprès a priori el jugador amb més qualitat de l'Olot, Niagol Stoyanov. L'italià ha sigut l'encarregat d'estrenar el partit i ha superat Rafael de las Heras, però el segon duel ja no l'ha pogut guanyar. El portuguès Diogo Pinho ja s'havia desfet de Takohiro Aoyama abans que Stoyanov es veiés superat. Amb un avantatge de 1-3 al marcador, Pinho ha vençut Rafael de las Heras en 4 sets i ha certificat la segona victòria consecutiva d'un Club Tenis Taula Olot que no tindrà gaire temps per descansar. Els olotins rebran aquest divendres a les 7 de la tarda el líder de Superdivisió al Pavelló d'Esports, el Cajasur Priego. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Sellas, destaca la importància del duel.
Cajasur no ho descobrirem, no? Té una plantilla extensa, extraordinària, de molta vàlua. Ha guanyat els darrers campionats de Lliga, és un equip que sempre pretén quedar campió i que és un outsider ferm i que, bueno, doncs, després de l'ensopegada del Burgos aquí a casa amb nosaltres, doncs, bueno, està davant i vindrà aquí amb la intenció de no perdre el partit. Nosaltres haurem de tornar a fer un bon partit, tornar a posar molta gent a la sala.
El Club Tenis Taula Olot jugarà aquest partit contra el Cajasur Priego amb només un canvi a la tripleta. Marco Rec entrarà per Stoyanov per jugar el segon partit amb la samarreta de l'Olot. L'equip arriba al partit a la 6a posició i en places europees.
De tenis taula passem a parlar de futbol, però la cara més fosca de l'esport garrotxí, perquè uns lladres es van emportar aquest passat dissabte 320 euros del vestidor del Joventut Sant Pere Màrtir al camp de futbol del Burrot. El robatori, com dèiem, es va produir en el partit contra l'Atlètic Olot del passat cap de setmana. El president president del club, Josep Corobina, en declaracions a Ràdio Olot, reconeix que es tracta d'un fet puntual.
L'alegria de la victòria del Joventut Sant Pere Màrtir per 0-3 contra l'Atlètic Olot es va veure refredada pel que es van trobar els jugadors quan van arribar al seu vestidor del camp de futbol del Morrot al final del partit. Els futbolistes es van adonar que el vestidor no havia estat tancat amb clau, que les seves pertinences havien estat regirades i que a dos d'ells els faltaven fins a 320 euros en metàl·lic. Els jugadors es van dirigir d'immediat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per denunciar els fets. El president del Joventut Sant Pere Màrtir, Josep Coromina, considera que es tracta d'un fet puntual.
Nosaltres considerem aquest fet puntual, perquè és la primera vegada que ens passa, no tenim constància de que ens hagi passat a cap lloc més, i això no deixa de ser una manifestació més de que hi ha gent a la societat que li agrada massa el que tenen els altres i que enveja el dels altres i es dedica a fer coses que no han de fer. I repeteixo, estem confiant en que les autoritats puguin estar investigant tot el tema, hi havia càmera, suposo que tothom farà la seva feina, i tranquil·litat i bons aliments.
El cert és que ja fa mesos que s'ha detectat un augment de robatoris en els vestidors de les instal·lacions esportives. El Joventut Sant Pere Màrtir va implementar fa dos anys una mesura per evitar que es produeixin precisament aquests robatoris.
Nosaltres ja fa dos anys vam senyalar la prohibició del pas a una zona tècnica on no hi pot haver-hi ningú que no sigui del cos tècnic o dels equips o la nostra mainada que ve a veure jugar, i després hi ha sempre una persona responsable aquí que està mirant de controlar tothom qui passa.
Una mesura que, assegura el president del Joventut Sant Pere Màrtir, Josep Coromina, els ha funcionat aquestes darreres temporades.
I un últim apunt en matèria esportiva. Joan Laporta presidirà el sopar del 50è aniversari de la penya barcelonista d'Olot i Comarca. El president del Futbol Club Barcelona visitarà la Garrotxa el proper divendres 23 de febrer. La nova junta directiva de la penya barcelonista d'Olot i Comarca ha estat treballant els últims mesos per donar un nou impuls a l'entitat i recuperar els socis que s'han anat perdent al llarg dels darrers anys. L'objectiu principal ha estat tornar a agafar una significativa embranzida econòmica i social, en bona part aprofitant el seu 50è aniversari. Les persones que vulguin assistir al sopar s'han de posar en contacte amb la penya barcelonista d'Olot i Comarca abans del 16 de febrer. Per cert, el nou president de la penya barcelonista d'Olot i Comarca, Francesc Delfort, i Lluís Joventeny seran entrevistats a la banqueta d'Olot Televisió el pròxim dilluns. Amb els esports tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous llarder, 8 de febrer de l'any 2024. Més informació, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i minut a minut al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança i segueixin connectats a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.